Declarat un incendi a Tiana, al Maresme. Un altre a Tàrrega, a l'Urgell. S'afegeixen al que crema des d'ahir a la Franja de Ponent. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Fa dies que les autoritats ens avisen que aquest pot ser un estiu especialment complicat pel que fa a efecte dels focs. I avui n'hem tingut un exemple. L'incendi que ha començat a Tiana podria haver estat provocat. Els bombers han detectat 3 focus i ja han detingut un home que podria ser el piròman. De moment hi treballen una trentena de dotacions de bombers i 6 mitjans aeris que intenten que les flames no passin cap a la Serra de Marina. Les columnes de fum es poden veure des del Maresme i des del Barcelonès, Natàlia Ramon.
El foc ja ha arribat a la carena i de moment afecta una 60ena d'hectàrees. Protecció Civil ha demanat confinar Sant Fost de Campcentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles, al Vallès Oriental i també Tiana, al Maresme, a més de la urbanització Colònia Bosch i l'alberg de la Conreria.
Última hora des de Tiana mateix, Marta Vallès.
Hola, bon dia. Doncs els bombers ens acaben de confirmar que aviat podran tenir ja encerclat el foc amb la línia d'aigua. Continuem veient ara a la muntanya, a la carretera de la Conreria, flames i encara fum. També ens ha confirmat que es manté el confinament dels municipis que estan a prop del foc per la part del Vallès, però que per la zona de mar, és a dir, per Tiana, es pot aixecar ja en aquests moments el confinament.
Doncs sembla que arriben bones notícies des del Maresme. A Tàrrega, a l'Urgell, s'ha declarat un incendi aquest migdia que de moment afecta unes 40 hectàrees de vegetació agrícola. I el foc que ha millorat una mica més és el que des d'ahir hi ha a la Franja de Ponent.
I que ja ha cremat 1.000 hectàrees. Aquest matí s'ha aixecat el confinament d'algunes poblacions.
Unitat mòbil al Campell, Estela Bussoms.
Hola, bon dia. En concret, s'ha aixecat a fons a la comarca del Cinca Mitjà, on els 900 habitants ja poden sortir de casa. Es manté, però, el desallotjament preventiu de 240 veïns dels pobles de Sant Uí, Alins i Calassans, a la Llitera, que aquest matí han pogut recollir, això sí, pertinences en convois organitzats per la Guàrdia Civil. Les tasques d'extinció van bé, però la prudència és màxima fins que no passin les hores més complicades del dia per la calor i el vent. La sega a l'Aragó s'ha prohibit durant 3 dies.
A banda de tots aquests focs, que són simultanis a Catalunya, l'altre punt d'informació és Veneçuela, que intenta a contrarrellotge rescatar milers de persones de sota la runa. De moment hi ha 235 morts i més de 4.000 ferits, però passades més de 24 hores des que els dos terratrèmols van sacsejar el país, es va veient la dimensió del desastre.
Milers de tones de runa amaguen probablement centenars de persones. De fet, el govern veneçolà xifra els desapareguts en 37.000. L'emergència per la devastació ha posat de manifest la fragilitat dels serveis bàsics de Veneçuela. Molts ciutadans es queixen de la falta d'efectius i també de recursos sanitaris.
Corresponsal Joan Biosca.
I per compensar les mancances dels serveis públics i governamentals és que la societat civil veneçolana s'ha posat en marxa en una onada de solidaritat amb motoristes creant un cordó umbilical humanitari entre La Guaira, una de les zones zero, i Caracas, la capital del país sud-americà, 30 quilòmetres de carretera, d'autopista, on l'ajuda més bàsica arriba, com per exemple és l'aigua potable, la creu, els saquejos i pillatge en botigues i comerços, en actes de vandalisme.
I sobre el terreny, les ONGs treballen per identificar les principals necessitats dels afectats pels terratrèmols i enviar tan aviat com sigui possible el material d'ajuda que es necessiti. Efectius dels bombers de la Generalitat, per exemple, viatjaran aquesta tarda per sumar-se als equips de rescat.
Es tracta d'un grup d'especialistes en estructures esfondrades encarregats d'avaluar la seguretat per poder fer les feines de recerca de persones. Oriol Corbella és el cap de l'expedició de bombers cap a Veneçuela.
El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària i més si hi ha risc de rèpliques.
I atenció a això, Ucraïna necessita més homes al front de guerra. I avui Brussel·les vol que els homes en edat militar no puguin accedir a permisos de residència i de treball a la Unió Europea com han fet fins ara.
La comissió proposa excloure's de l'estatut de protecció temporal perquè així Ucraïna tingui prou soldats per lluitar contra Rússia.
Brussel·les, Bruno Fortea.
La mesura afectaria els ucraïnesos d'entre 23 i 60 anys que arribin a partir d'ara a la Unió Europea. Els homes que ja hi visquin continuaran protegits. Aquest nou veto entrarà en vigor tan bon punt l'aprovin els països europeus. Brussel·les espera que ho validin aviat. Nega que la mesura vulneri drets humans i s'espolsa les crítiques dient que el govern d'Ucraïna els hi ha demanat.
I en cultura, avui arriba una de les grans estrenes al cinema d'aquesta temporada.
Parlarem d'Obsession, que confirma l'èxit de les pel·lícules de terror creades per cineastes que provenen de YouTube i que previsiblement serà un dels èxits de la temporada.
En 20 minuts arribarà la informació esportiva. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Queden definits els primers partits d'eliminatòries de setzens de final del Mundial de Futbol.
Ja hi ha quatre aparellaments: Països Baixos, Marroc, Brasil, Japó, Sud-àfrica, Canadà i Estats Units, Bòsnia, Herzegovina. Avui es juguen 6 partits més del Mundial, entre ells l'Espanya-Uruguai a les 2 de la matinada i a les 9 Noruega-França, amb el cara a cara entre Mbappé i Haaland. I s'ha fet el sorteig de la fase de grups de la Champions en vol i al Catalunya Migdia coneixerem els rivals del Barça.
A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia. Doncs a aquesta hora l'entitud amb aturada ja en punts habituals a l'entorn de Barcelona, a P7 a Barberà, en tots dos sentits. També a la 2 a Sant Joan d'Espí, en sentit Lleida, C17 a Parets, direcció sud, i C59 a Palau, Solità i Plegamans, en sentit Caldes. Recordem també que la B500, que connecta Badalona amb Sant Fost de Camp Centelles, ha estat tallada per aquest incendi que hi ha a Tiana.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia.
Ara de seguida anirem amb l'última hora d'aquests incendis simultanis que tenim a Catalunya, però em fa l'efecte que meteorològicament parlant, els pròxims dies continuarem tenint totes les condicions perquè n'hi hagi més d'incendis.
Sí, els ingredients hi són. D'altra banda, com passa pràcticament tots els estius, difícil que a l'estiu a Catalunya no tinguem condicions favorables a incendis forestals. I aquí el tema clau és el motiu de la ignició, que recordem, un 14% acostumen a ser per causes naturals, caigudes de llamp, i les restes, doncs, o intencionats, o negligències, o accidents, com ha passat tantes vegades. Però bé, a la zona del Maresme ara mateix 30-33 graus, el vent de sud-sud-oest arriba a cops de 10-20 km per hora, no és un vent molt fort, la marinada ha fet que el fum arribés fins a la Garriga, i tot això sembla que per sort va de baixa. A les comarques interiors, cap a l'Urgell, ara mateix 36 graus, i n'hi ha 37 a Santa Coloma Farners, 37 a Anglès, 37 de temperatura també a Girona o a la Bisbal d'Empordà. S'està disparant molt la temperatura a Girona, vent del sud rescalfat. Tenim un avís de calor només a dues comarques, Alt i Baix Empordà, tot el que és el corredor prelitorals, resseguint l'AP7, moltíssima calor. Tot això amb sol, demà tot igual, diumenge tot igual, però també la temperatura puja una mica, i la novetat, diumenge a la tarda, alguna tempesta al Pirineu.
Gràcies, Dani, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:08 minuts. Els bombers de la Generalitat confien a estabilitzar aviat l'incendi forestal provocat que crema des d'aquest matí entre Tiana i Montgat, al Maresme. Els Mossos han detingut un home suposadament relacionat amb l'origen del foc que s'ha iniciat a 3 focus diferents. Ho ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
I en el cas de l'incendi de Tiana s'ha fet un detingut per part de Mossos. S'apunta que presumptament pugui ser provocat.
Sobre el terreny, 43 dotacions terrestres i aèries treballen per encerclar el foc. Durant el matí, Protecció Civil ha demanat el confinament de Sant Fost de Capcentelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles, tots ells al Vallès Oriental, i també de Tiana, al Maresme, més de les urbanitzacions Colònia Bosch i l'alberg La Conreria. Anem a la zona esportiva de Tiana, on hi ha el centre de comandament d'aquests incendis dels bombers. Marta Vallès, quina és l'última hora? Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs ja deveu sentir de fons els helicòpters que contínuament fan una mateixa acció, baixar fins a la piscina municipal que tenim just aquí al davant, carregar d'aigua les cistelles que porten i abocar aquesta aigua al damunt les flames. És continu el pas dels mitjans aeris, fins a 10 podem comptar en aquest moment, per combatre aquest foc forestal que afecta la zona de la carretera de la Conreria, la Serralada de Marina, que està tallada en aquests moments per facilitar els treballs als equips d'emergències. Encara veiem molt de fum a la zona, també alguna flama, però els bombers de la Generalitat, que tenen l'ajuda també de bombers de Barcelona, confien que aviat podran tenir el foc encerclat. Ens ho deia Pep Colàs, que és el cap de guàrdia.
Ha estat empès per una marinada una miqueta forta que ens ha activat molt a un dels flancs, el flanc dret. Estem rebaixant la intensitat amb mitjans aeris i ara mateix el tenim pràcticament encerclat en línia d'aigua. No està del tot fet, però pràcticament ho tenim així.
També ens ha confirmat que el foc, quan han arribat, han trobat que començava per tres columnes de fum diferents. Per tant, ens vindria d'alguna manera a dir que podria haver estat un foc provocat. Tot aquest extrem els bombers no el confirmen. I també ens ha dit que fins ara no es poden comptabilitzar les hectàrees afectades a partir de 10, i en algun moment també m'ha arribat a parlar de 30 o 40 hectàrees. De moment, això és la darrera informació que ens faciliten els bombers. També us hem de dir que mentre estàvem esperant per poder-vos informar, ens ha sonat una nova alerta, una S-alerta al mòbil de Protecció Civil. Es manté el confinament dels municipis de la part del Vallès, que són propers a la zona de l'incendi, però, en canvi, a la part del Maresme, és a dir, el municipi de Tiana, s'aixecaria ja aquest confinament, tot i que es manté a la zona de les Masies i les cases que estan a prop d'aquesta carretera de la Conreria.
Doncs aquesta és la situació al Maresme. També evoluciona favorablement l'incendi declarat aquest matí al terme de Tàrrega, a l'Urgell. Això ha permès que ja s'hagin retirat els mitjans aeris. L'alcaldessa, Rosa Maria Perelló, assegura que l'incendi l'ha originat una màquina segadora. Lleida per a Joan Álvarez.
El foc s'ha declarat a 3:15 a.m. en una zona de vegetació agrícola i obligat al confinament preventiu del nucli de Santa Maria de Montmagastrell, tot i que ja se n'ha ordenat el desconfinament. En les feines d'extinció hi han treballat fins a 5 mitjans aeris que ja s'han retirat per l'evolució favorable de l'incendi. L'alcaldessa de Tàrrega, com dèieu, Rosa Maria Perelló, assegura que el foc l'hauria originat una màquina segadora. Ara podem sentir.
Sembla que per una màquina, quan hi havia doncs, la recollida del cereal, s'ha cremat un cultiu als voltants del terme de Sant Maria, de Montmagastrell, municipi de poble de Tàrrega, però doncs, els bes l'han controlat sortosament, ja està controlat i no hi ha hagut cap mena de cap altra alteració sortosament important.
Els bombers treballen en una àrea de 40 hectàrees i treballen en concret 15 dotacions terrestres en un incendi que, com diem, evoluciona favorablement.
Doncs estem pendents del Maresme, de l'Urgell, però també molt pendents de l'incendi a la Franja de Ponent, declarat fa 24 hores entre Tamarit de Llitera i el Campell. Les tasques d'extinció evolucionen bé, però segueix actiu, i ara tots els esforços se centren a evitar que les flames s'estenguin a una àmplia zona boscosa. El Campell, Ramon del Mou i Estela Bussoms, aquest matí s'ha aixecat el confinament del municipi de Fons, a la comarca del Cinca Mitjà, de prop de 900 habitants, però encara queden veïns desallotjats.
Hola, bon dia. Sí, els 240 dels pobles de Sanuí, Alins i Calassans, a la Llitera, això sí, aquest matí han pogut passar per cases escortats per la Guàrdia Civil per recollir pertinences imprescindibles i tornar a marxar perquè el desallotjament preventiu es manté, sobretot fins que passin les hores centrals del dia, les més complicades per la calor i el vent. Luis Ángel Zoriguel és l'alcalde de Sanuí, Alins.
Puede reavivarse en cualquier momento, además ahora que vamos hacia el centro del día y habrá más calor, pues es que es una incertidumbre total. O sea, ahora pues eso, tenemos un tiempo para coger algo y salir.
Mitjans aeris, camions de bombers i tractors de pagesos fent tallafocs, concentrats sobretot al flanc dret de l'incendi on hi ha més massa forestal. Recordem que el foc va començar ahir al migdia per la guspira d'una màquina recol·lectora en un moment, a 12:15, en què encara estava permès segar. Ara el govern d'Aragó ho ha prohibit totalment durant 3 dies per evitar la simultaneïtat d'incendis. Ho hem comentat amb el José Ramón, és pagès d'aquí del Campell, i ha perdut 50 hectàrees de cereal a la zona cremada.
Pues s'haurà de parar fins que no estigui tot això controlat. Deu ho haurem de fer, no? Ja ho sabeu, a mi aquest matí volíem fer la sega d'aquests camps d'aquí a prop del poble, del perímetre més a prop, i no ens ho han deixat fer, només, més que res per qüestió de seguretat.
S'havia parlat d'una àrea afectada d'unes 4.000 hectàrees, però sembla que la zona realment cremada rondarà les 1.500.
Bé, doncs seguim pendents d'aquests 3 incendis, però ja fa dies que ens avisen que aquest estiu serà especialment complicat pel que fa a la lluita contra el foc. I és que les dades continuen donant la raó als que ens avisen de com ha canviat la situació. Per exemple, aquest Sant Joan ha estat el més càlid des que hi ha registres a Catalunya, per davant del de l'any passat, que fins ara tenia el rècord. L'onada de calor també ha afectat bona part d'Europa, on almenys 400 ciutats han batut els seus rècords d'estrès tèrmic, Christian Roldán.
A Catalunya, la revella ha coincidit amb una onada de calor molt intensa, sobretot a les marques de Ponent, amb els termòmetres que han superat de llarg els 40 graus, i en el cas de la ciutat de Lleida, durant 4 dies seguits. Aleix Serra, tècnic del Meteocat, subratlla el fet que amb l'escalfament global cada cop és més habitual assolir valors que fa només algunes dècades consideràvem excepcionals.
La tendència a que la temperatura va pujant progressivament és claríssima. Des de l'any 2022 cap aquí, els estius han estat totalment desbordants, molt calorosos, i sembla que haguem fet un salt de nivell, no? Evidentment, la tendència ja fa dècades que és a l'augment, però aquests últims estius realment hem canviat de rasant, La temperatura ha pujat d'una manera molt més clara.
Precisament avui, el col·lectiu científic World Weather Attribution ha publicat la seva anàlisi de les temperatures i la humitat dels últims dies a 854 ciutats europees. Amb l'onada de calor, gairebé la meitat han batut els seus propis rècords d'estrès tèrmic. Theodore Keeping, investigador de fenòmens meteorològics extrems a l'Imperial College de Londres, subratlla la relació del fenomen amb el canvi climàtic.
Aquesta situació no seria possible un mes de juny sense canvi climàtic. Les temperatures nocturnes d'aquests tres dies d'onada de calor no les hauríem assolit mai sense canvi climàtic.
L'estudi recorda que les onades de calor són ja la principal causa de mortalitat per fenòmens naturals a Europa. Només a l'estat espanyol aquesta ha provocat 212 morts atribuïbles a la calor, principalment de persones de més de 80 anys.
És un quart de 3 de la tarda. Mentrestant, continuen les tasques de rescat a Veneçuela després dels terratrèmols que van sacsejar el país aquest dimecres. De moment, les xifres oficials apunten a 235 morts i més de 4.000 ferits, tot i que la xifra es preveu que vagi augmentant amb el pas de les hores. De moment, el recompte de desapareguts ja és de més de 40.000 persones. Les hores posteriors al terratrèmol deixen també diferents imatges de la situació que viu el país. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
Bon dia. La cara i la creu, que sol mostrar-se en les tragèdies, saquejos a botigues i comerços de La Guaira, la zona més afectada pels dos sismes a la costa veneçolana, supermercats, farmàcies i botigues d'electrodomèstics, però també la gran solidaritat del poble veneçolà. En són un exemple els coneguts com a àngels de l'autopista, mototaxistes que recorren habitualment aquesta carretera que connecta La Guaira a la costa veneçolana a prop de Caracas i la capital veneçolana i que porten aigua i ajut material en moto als damnificats.
Traímos lo que fue agua mineral para hacer esta linda labor de ayudar a los más necesitados. Se necesita lo que es agua, alimentos no perecederos, lo que son guantes, todo lo que es venda, gasa.
La presidenta interina veneçolana, Delcy Rodríguez, visitava una de les zones zero dels terratrèmols.
Bueno, estamos aquí en Macuto, en el estado La Guaira, acompañando a nuestro pueblo en la búsqueda y para el rescate de personas que fueron tapiadas por estructuras y edificios que colapsaron. Estamos acompañando a las familias, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida.
La societat civil veneçolana també s'ha mobilitzat per localitzar desapareguts, xarxes socials a tota màquina per difondre fotos, noms i dades sobre famílies que no s'han localitzat. La xifra supera els 45.000 desapareguts.
El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha confirmat que, de moment, s'han localitzat 3 ciutadans espanyols morts a causa d'aquests terratrèmols.
La xifra d'espanyoles fallecidos s'eleva ja a 3 i el número d'espanyoles que no localizamos ha ascendido a 99. También hay 4 espanyoles localizados, pero que en estos momentos se encuentran bajo los escombros del terremoto y estamos trabajando para que los equipos de rescate puedan acceder a ellos.
I sobre el terreny, les ONGs internacionals s'afanyen a distribuir l'ajuda a les zones més afectades i a posar mitjans per agilitzar les tasques de rescat, Mònica Mas.
Sí, Metges Sense Fronteres, que té un equip a la zona de La Guaira, enviarà material mèdic a l'hospital de la zona tan bon punt sigui possible logísticament. Halima Hussein és coordinadora de Metges Sense Fronteres de Veneçuela.
La zona més afectada continua sent La Guaira, on estem en contacte amb l'hospital principal de la zona per avaluar les necessitats i estem intentant comprovar la llista dels nostres kits per fer-los una donació avui mateix tan aviat com puguem. Només cal comprovar l'accés a l'hospital i també l'accés a La Guaira.
I afegeix que tot plegat és molt complicat perquè les telecomunicacions han caigut. Des d'ACNUR, Paula Barratxina, portaveu a Catalunya, explica que el que més els preocupa ara és que arribin més equips de rescat i que els que han sobreviscut i són vulnerables, rebin ajuda.
Les persones refugiades que estan a Veneçuela, les sol·licitants d'asil, les persones desplaçades i també les retornades i les comunitats afectades, els nens, les nenes. Nosaltres, com el líder del grup de protecció al país, el que estem fent és treballar per identificar i avaluar les necessitats de les persones afectades, coordinar una resposta ràpida i eficaç.
De fet, el govern de la Generalitat també ha anunciat un enviament d'ajuda.
Sí, 15 bombers especialitzats per actuar en estructures col·lapsades que s'encarregaran principalment de vetllar perquè les tasques de rescat es facin d'una manera segura. Oriol Corbellà és el cap de l'expedició de bombers de la Generalitat a Veneçuela.
El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària i més si hi ha risc de rèpliques, doncs que poden acabar col·lapsant i també suposar un risc pels propis intervinents.
Paral·lelament, el govern espanyol també hi ha enviat 59 efectius de la unitat militar d'emergència a la UME amb 8 unitats canines i ha aprovat una dotació d'1 milió d'euros per Veneçuela.
Passen 20 minuts de les dues. Fem una pausa i de seguida continuem amb més temes de la informació internacional.
Catalunya migdia.
Joan, demà hem d'anar a Igualada.
Sí.
I després a ca la meva mare, Ola.
Mm-hmm.
Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
Molt bé.
Arribarem a tot?
El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Avui parlem del testament solidari. I et preocupa que fer un testament solidari sigui car o complicat? En realitat, fer testament davant de notari és un tràmit senzill i accessible. I, a més, és una eina poderosa quan hi inclous una organització com Educo. Si ho fas, ajudes nens i nenes en situació de vulnerabilitat perquè puguin continuar estudiant i alimentant-se cada dia. No es tracta de substituir en el teu llegat els teus éssers estimats, sinó d'afegir-hi solidaritat enfocada a l'aprenentatge, el creixement i el potencial de la infància. Descobreix com fer-ho pas a pas a www.haztestamentosolidario.org. El testament solidari fa per mi.
No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
Fa calor i el sol brilla a dalt del cel. El Mic i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mic, El tresor de l'estiu, a la venda als punts habituals.
Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Catalunya migdia.
A partir d'ara, la Comissió Europea vol excloure els homes ucraïnesos en edat militar del règim de protecció temporal i d'ajudes que tenien fins ara. És la manera de forçar-los a quedar-se al seu país i, per tant, participar a la guerra. Brussel·les alega que ha estat una petició d'Ucraïna perquè li falten soldats. Brussel·les, Bruno Fortea.
Hola, bon dia. La mesura afectarà els homes ucraïnesos d'entre 23 i 60 anys que arribin a partir d'ara a la Unió Europea. Els que ja visquin dins del club comunitari mantindran el seu estatus de protecció temporal. El nou veto entrarà en vigor tan bon punt l'aprovin els països europeus. Brussel·les espera que ho validin aviat, d'aquí pocs dies o setmanes, i fonts comunitàries descarten que durant aquest compàs d'espera es disparin les arribades d'homes en edat militar fugint d'Ucraïna. El comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, nega que sigui una mesura discriminatòria.
Discriminació, per descomptat que no. Els ucraïnesos ens van demanar que ho féssim. No hem de caure en el parany de la propaganda russa. Servirà per ajudar els ucraïnesos. Ells volien que ho fessin i per això ho fem.
S'espolsa així les crítiques d'alguns organismes internacionals, com ara el Consell d'Europa. Alerta que aquest veto és preocupant des del punt de vista dels drets humans. Ara mateix hi ha més de 4 milions d'ucraïnesos que viuen a la Unió Europea sota l'estatus de protecció temporal, però fonts comunitàries han evitat concretar quants dels beneficiaris són homes en edat militar. L'estatus de protecció garanteix als ucraïnesos el permís de residència legal, l'accés al mercat de treball i als serveis públics. Tot això d'una forma molt més ràpida que si demanessin l'asil polític per la via convencional.
I mentrestant, en l'ambient bèl·lic, Rússia ha interceptat de matinada més de 600 drons disparats des d'Ucraïna. És una de les xifres més altes des que va començar el conflicte fa més de 4 anys, Albert Manyà.
L'objectiu era una desena de regions russes, inclosa la de Moscou, així com la península de Crimea. De fet, com a resposta als reiterats atacs ucraïnesos, les autoritats russes d'aquest territori, que Moscou es va annexionar per la força el 2014, han declarat l'estat d'emergència. Això inclou, de moment, la suspensió de les activitats turístiques, dels camps d'estiu per a nens i de la venda de combustible. Les infraestructures energètiques han estat un dels principals objectius dels atacs d'Ucraïna, que intenta aïllar Crimea de Rússia.
I d'un conflicte a un altre. La diplomàcia iraniana reafirma en un cert control sobre l'estret d'Hormuz. El viceministre d'Afers Estrangers ha explicat que el trànsit de vaixells a la zona s'ha de fer en coordinació amb l'Iran i avisa que si no se'ls té en compte, la seguretat naval no està garantida. Tot plegat l'endemà d'un incident en un portacontenidors per un projectil iranià, segons que ha revelat el New York Times, que cita fonts oficials.
L'empresa propietària del vaixell, taiwanesa, ha explicat que van patir danys menors i que cap membre de la tripulació va resultar ferit. El diari nord-americà explica que Teheran es va indignar pel fet que Oman proporcionés als vaixells una ruta de sortida propera a la seva costa i per això va fer l'atac. El vaixell, que no formava part del dispositiu internacional, va continuar la ruta i va sortir de l'estret. Avui el trànsit marítim s'ha reduït i la televisió iraniana diu que els guardians de la revolució han fet girar cua 3 vaixells estrangers. Hormuz és un dels punts clau del memoràndum d'entesa que negocien els Estats Units i l'Iran. Ara bé, l'agressió ha motivat que les Nacions Unides hagin suspès temporalment el pla per evacuar 11.000 mariners atrapats arran de la guerra a l'Orient Mitjà.
I, en canvi, la Unió Europea constata que sí que hi ha hagut un augment del flux del petroli provinent d'aquella regió, precisament.
Sí, el grup de coordinació de petroli afirma que hi ha una recuperació lenta del comerç petrolier gràcies al pacte entre Washington i Teheran. Admet que caldrà temps perquè aquests subministraments arribin a Europa.
D'aquí a 4 minuts seran 2:45. Deixem la informació internacional. Catalunya ha rebut fins ara prop de 10.200 milions d'euros dels fons europeus Next Generation. Són les ajudes que Brussel·les va posar en marxa després de la pandèmia per la recuperació i la transformació econòmica. La xifra l'ha donada el president Salvador Illa en una jornada sobre l'impacte d'aquests fons, Jordi Canal.
Els diners que han repartit tant la Generalitat com el govern espanyol han beneficiat 260.000 empreses, corporacions locals, institucions i particulars. S'han destinat a pagar, per exemple, les ajudes per comprar cotxes elèctrics o instal·lar plaques solars i a descarbonitzar la indústria i transformar activitats econòmiques. S'han invertit també en investigació, infraestructures o programes socials. Es calcula que aquests fons europeus han permès créixer l'economia catalana 6 punts més del que ho haurien fet sense. Sentim Illa.
Parlem de milers de llocs de treball, de milers d'oportunitats per al nostre talent, de millor qualitat de vida per a qui ho necessita. Impacte directe en les persones i mirada estratègica. A Catalunya hem sigut ambiciosos. Hem aplicat mirada transformadora i estratègica, no pas pedaços. Pensem Catalunya en gran i per això hem captat i aplicat els fons Next Generation també en gran.
Segons ha destacat Illa, Catalunya és la comunitat de l'Estat que més fons ha rebut, una desena part del total. El president ha aprofitat per reivindicar una Europa més federal i amb més pes de les regions. Ha demanat poder tenir més participació a l'hora de dissenyar polítiques, de prendre decisions, d'elaborar els pressupostos comunitaris o d'executar inversions.
I ja que parlem de diners, Catalunya rebrà 567 milions d'euros extres els pròxims 2 anys del govern espanyol per finançar els serveis que s'ofereixen a les persones amb un grau de dependència reconegut. Es tracta d'una injecció de diners que es farà efectiva la setmana que ve, a partir de l'1 de juliol, Mar Riera.
La Generalitat rebrà enguany prop de 190 milions d'euros més per dependència i de cara a l'any vinent, 378 milions més. A l'espera que el govern concreti com aplicarà aquesta injecció de diners, des d'ACRA, la patronal majoritària i la taula del tercer sector ja apunten que les prioritats han de ser crear més places públiques de residència i millorar l'atenció domiciliària. Sentim la presidenta d'ACRA, Cinta Pasqual, i Montserrat Falguera, cocoordinadora d'envelliment de la taula, en declaracions a Catalunya Ràdio.
Concerten places públiques, però també aquest any, per exemple, no s'ha modificat els imports de la prestació econòmica vinculada per falta de diners. I, per tant, el primer que farem és demanar a la consellera que mire de modificar aquest tema perquè més gent pugui rebre l'ajuda que realment necessita.
Aquesta atenció domiciliària ha de ser molt més universal, o sigui, ha d'arribar a molta més gent i, sobretot, ha de ser de molta més qualitat. I això vol dir moltes més hores de professionals.
Millorar les condicions laborals del sector és una altra de l'assignatura pendent. A Catalunya hi ha gairebé 300.000 persones amb algun grau de dependència.
El 90% dels propietaris d'habitatges de Catalunya són particulars, segons dades del Banc d'Espanya, que situen un 9% els que són grans tenidors. En el seu últim informe anual, l'organisme també concreta que els pisos turístics a Barcelona representen el 22% del parc de lloguer que hi ha a la ciutat. Barcelona, Sara Riera.
Hola, bon dia. Les últimes dades del Banc d'Espanya neguen que l'habitatge es concentri en poques mans a Catalunya, com s'ha suggerit des d'altres àmbits. Avui hem detallat que la meitat de la gent que és propietària a Catalunya ho és, de fet, només de casa seva. Un 21% té dos habitatges i aquí sí, en poden llogar un i, per tant, obtenir una renda extra. Un 19% en tenen entre 3 i 5 i la resta ja són aquests grans tenidors que sí, acumulen més de 6 pisos. El darrer anàlisi del Banc d'Espanya ha constatat que el desacoblament total entre la demanda i l'oferta d'habitatge que tenim aquí va passar fa 5 anys i avisa que si això no es resol, serà un coll d'ampolla per al creixement de l'economia i el panorama no és precisament esperançador. Els problemes de planificació i gestió urbanística que han fet les administracions s'hi suma, diuen, al mal moment que està vivint el sector de la construcció, amb una caiguda enorme de la productivitat i la inversió en tecnologia i també amb una falta important de mà d'obra per aixecar cases que ho està condicionant absolutament tot. Una dada sobre Barcelona: comprar-se un pis amb els preus actuals implica destinar el sou net de 9 anys de la nostra vida.
Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. A finals del mes de setembre es tancarà el principal accés a l'estació de Sants de Barcelona, el de la plaça dels Països Catalans. Se n'obrirà un que ja quedarà com a un dels definitius per la banda mar, la del parc de l'Espanya Industrial. Serà un dels canvis que veurem més aviat a les obres que transformen l'estació central de Barcelona. Es doblarà l'espai actual de Rodalies i es triplicarà el destinat a l'alta velocitat, Joan Garcia.
Quan estigui del tot acabada, més enllà del 2030, la meitat de l'estació es destinarà a l'alta velocitat. Una quarta part a Rodalies i l'altra quarta part tindrà un ús comercial. Ara s'estan fent les obres de la primera fase, que acabaran d'aquí a 2 anys. Es remodela el vestíbul, la plaça, que serà una zona verda amb fons, i l'entorn, amb una inversió de 150 milions per part d'Adif. Rodalies creixerà i ocuparà una part de la plaça dels Països Catalans, fins on ara arriben els taxis. Ara ja s'hi poden veure 4 pilars que aguantaran una estructura metàl·lica. Tota la banda muntanya, la del costat de l'actual terminal d'autobusos, es destinarà a l'alta velocitat, que tindrà 2 accessos, des de la planta baixa i des del nivell on ara s'entra l'hotel. L'estació acabada encara tindrà 2 plantes més, una per a sales VIP i una altra d'oficines. L'accés actual al metro es manté. La nova estació de Sants guanyarà en capacitat, connectivitat amb la resta de transport públic i permeabilitat, perquè es podrà travessar a peu des de qualsevol banda.
I una cosa més abans de la publicitat. L'Observatori contra la LGTBI-fòbia a Catalunya va registrar l'any passat 353 casos de denúncies. És la xifra més alta registrada mai en els 10 anys que fa que elaboren aquest informe i mostra una tendència creixent dels incidents discriminatoris que pateix aquest col·lectiu i que han fet públic coincidint amb el Dia Internacional per l'Alliberament LGTBI+, que se celebra el 28 de juny. Unitat Mòbil a Barcelona, David Mendoza, Sara Canyete.
Els homes gais continuen sent el col·lectiu que registra més incidències, pràcticament la meitat, un 46%, i augmenta sostingudament en el cas del col·lectiu trans, especialment les dones trans, que representen més d'un terç d'aquestes incidències registrades, en prop del 36%. En un de cada 4 casos, les discriminacions són per mostres d'odi i exaltació, mentre que el 21% són agressions físiques. Una de cada 4 incidències es produeixen a la via pública i en segon lloc trobem les incidències que es registren en l'àmbit laboral, que és l'àmbit on augmenten més significativament. Albert Carrasco és un dels coordinadors de l'informe.
Els tipus de discriminacions que rebem més en l'àmbit laboral són aquestes situacions d'assetjament per persones trans, homes gais, dones lesbianes i bisexuals. Vull dir, el perfil també és divers en aquest sentit. Empreses públiques, privades, això també és divers. I costa, o sigui, no ens hem trobat, crec, encara en cap cas que la denúncia hagi culminat en una reparació integral per part de la persona, ja sigui legal o interna del lloc de treball.
2 de cada 10 casos que es registren acaben amb denúncia i els jutjats. En aquest sentit, tant des del govern com des de l'Observatori posen en valor els avenços legislatius per lluitar contra la LGTBI-fòbia, però des de l'entitat també diuen que ara el que toca és desplegar la darrera llei catalana que es va aprovar el desembre del 2025.
Passant gairebé 4 minuts de 2:15. Fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
No, te'n falta una.
Ah, clar, la del tot costa.
Doncs som-hi, convocatòria.
Ahora bien lo bonito, atacantes.
Marc Crosas.
Natàlia Arroyo.
Gemmarí Dongu.
Bruna Vilamala.
Damià Abella. Ion Vaquero.
Ilia Sánchez.
I amb la Sònia Germà, des dels Estats Units. Tot el Mundial.
Al tot costa.
Momento, seguimos.
Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Catalunya migdia.
Crida de la Comissió de la Dignitat a la Generalitat i al Ministeri de Cultura per tal que reactivin les converses pel retorn dels papers de Salamanca que encara no són a Catalunya. Són més de 30.000 documents, com va avançar 3CAT Info, que el règim franquista es va endur dels arxius catalans, Pilar García.
La Comissió de la Dignitat denuncia que després de 21 anys de la llei de retorn i 4 de la llei de memòria democràtica no s'han restituït els documents i reclama una reunió de la comissió mixta entre la Conselleria i el Ministeri de Cultura, que és el mecanisme per activar el retorn. Lamenten que ni el govern català ni l'espanyol demostren cap interès. Josep Cruanyes és el president de la Comissió de la Dignitat.
El Ministeri de Cultura no fa res per tornar als arxius de catalans mantenint un botí de guerra i volem denunciar que per part del senyor Illa no ha tingut com a prioritat el recuperar els fons requisats pel franquisme.
Asseguren que han mantingut reunions amb el govern i amb grups parlamentaris perquè reactivi el procés de retorn i que recorreran al relator de les Nacions Unides de Veritat, Justícia i Reparació perquè consti l'incompliment de la llei de memòria.
Som a divendres, per tant tenim estrenes de cinema.
Yeah, well, that's the same, Clark.
I atenció perquè torna al cinema de superherois. Avui s'estrena Supergirl, que arriba acompanyada d'una de les sensacions de la temporada, Obsession, Marc Garriga.
James Gunn, el responsable de les pel·lícules dels Guardians de la Galàxia i, per tant, un dels artífexs de l'èxit de l'univers cinematogràfic de Marvel, té l'encàrrec de fer el mateix amb els superherois de DC. Es va estrenar l'any passat amb el seu Superman i ara torna com a productor de Supergirl. És una pel·lícula d'aventures, de redempció, sense complicacions, amb bones escenes d'acció i un aire a Mad Max 2. Molt entretinguda, força divertida, sarcàstica i irònica, i amb una Millie Alcock que demostra que està preparada per ser una superestrella. Obsession és la confirmació de l'èxit dels films de terror creats per joves cineastes bregats a YouTube. En aquest cas, Curry Barker transforma el popular conte de la pota del mico en una història de dependència i submissió extremes. Va ser, amb raó, un dels films més aplaudits i premiats de l'últim Festival de Sitges. També s'estrenen Viatge al País dels Blancs, El viatge real, un infern que va viure Usman Umar per viatjar de gana a Barcelona, una pel·lícula ben intencionada però no prou incòmoda com per sacsejar del tot, i la irlandesa Letres robades, l'última feel-good movie musical de John Carney, el director de Once i Begin Again, que aquí parla de traïció i d'orgull amb una emoció irresistible. Completen les novetats a la cartellera la millor òpera prima dels últims Premis César, Nino, la comèdia espanyola Morir no siempre sale bien, el drama històric Los últimos días de Maria Antonieta i l'adaptació de Kazuo Ishiguro, Pàlida luz en les colines.
I ara, una exposició. El Congrés Mundial d'Arquitectura, que comença diumenge a Barcelona, ha presentat la seva gran exposició central a l'edifici de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. Una dotzena d'equips hi presenten els seus projectes de recerca arquitectònica amb maquetes, plànols i vídeos en un espai industrial de 4.000 metres quadrats. Sant Adrià de Besòs, Òscar Callau.
L'exposició Becoming, Arquitectures per un planeta en transició, s'ubica a la sala de turbines de l'antiga central elèctrica de Sant Adrià, convertida temporalment en un espai per l'experimentació i la reflexió arquitectònica. 12 equips internacionals hi presenten projectes desenvolupats durant l'últim any a través de prototips i instal·lacions conceptuals concebudes específicament per al Congrés. La mostra també recull 200 de treballs dels ponents del Congrés i dissenys d'estudiants internacionals. L'espai serà també l'escenari d'esdeveniments i trobades d'arquitectes per debatre sobre el sector. Sentim Carmen Torres, comissària del Congrés Mundial d'Arquitectura i d'aquesta exposició central.
Propostes expositives, hi ha prototips a escala real, maquetes, també dibuixos, planimetries, hi ha altres elements com fonts o cabanes o testos lumínics, hi ha molta diversitat en el format expositiu.
Mentre duri el congrés fins dijous 2 de juliol, l'exposició estarà restringida als arquitectes acreditats. Després es podrà visitar fins al 19 de juliol amb accés lliure.
I encara més cultura. Perquè aquest vespre arrenca el Festival Camp de Mart de Tarragona, amb una vintena de propostes, entre les quals destaquen els concerts de Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs i Yeray Cortés. El certamen s'inaugura amb òpera amb segell tarragoní. Clara Chavarría Domingo.
El tret de sortida el dona avui l'òpera Carmen de Bizet a càrrec dels Amics de la Lírica de Tarragona, que demà es podrà tornar a veure. Però fins al 14 d'agost, per l'escenari del Teatre Auditori Camp de Mart, també es podran veure altres propostes de música, dansa i circ. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Sandra Ramos, i el tècnic municipal Guillem Rius destaquen sota quins criteris s'ha dissenyat la programació.
Aquest és un festival d'estiu programat des de l'Ajuntament, que darrere de totes les programacions que fem, les línies de la igualtat de gènere, de l'accessibilitat, dels drets culturals, estan al centre de totes les nostres programacions.
S'emmarca dintre d'aquest pla estratègic, per tant, amb la voluntat de portar una cultura que estigui accessible i reivindicant els drets culturals.
Entre els caps de cartell, Rodrigo Cuevas, que precedeix Yeray Cortés, Lila Downs i Luz Casal.
D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda. Arriben ja els esports. Abans, però, tenim nou recompte oficial de víctimes dels terratrèmols de Veneçuela. Ja us dèiem que les xifres eren provisionals, que pujarien en les següents hores. Bé, doncs, el president del país ja parla de 589 morts. Xifra oficial, 589. Però tornem a dir que és provisional, perquè encara queden moltíssims desapareguts i, per tant, segur que aquesta xifra continua pujant. De moment, doncs, 589, el nou recompte oficial de víctimes pels terratrèmols de Veneçuela.
Catalunya migdia.
I ara sí, fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
El Mundial de Futbol comencen a definir-se els 16s de final.
Després de dues setmanes de partits de fase de grups, tenim ja els primers aparellaments, tot i que, Òscar, encara queden 12 partits més d'aquesta fase inicial. El quadre del Mundial comença a agafar forma i ja tenim els 4 primers aparellaments de 16s de final: Japó, Brasil, Països Baixos, Marroc, Estats Units, Bòsnia, Herzegovina i Sud-àfrica, Canadà. I avui es juguen 6 partits més, entre ells un dels plats forts, que és l'Espanya-Uruguai, que juga aquesta matinada a les 2. Enviada especial a Guadalajara, Sonia Gelmà.
La selecció espanyola en té prou amb un empat per passar previsiblement com a primera de grup. Al davant, però, es troba una Uruguai molt més necessitada, liderada per un Marcelo Bielsa fortament criticat després de sumar 2 empats davant seleccions a priori més febles com Cap Verd i Aràbia Saudita. L'argentí té molt clar com ha de jugar aquest partit sense abandonar el seu to pausat.
Com una final donde ningún detalle puede no considerarse y la disposición para disputar cada metro, cada pelota, va a ser máxima.
Aquest partit arriba després d'informacions que asseguren que el vestidor posa en dubte el seu seleccionador i que fins i tot li hauria suggerit sortir en bloc baix davant d'Espanya per poder atacar el contracop. Fet que aniria contra la filosofia de Bielsa, que hi tornava a defensar que la via per aturar Espanya era la de treure-li la pilota. Preguntat per la Minyamal, Bielsa preveu ajudes per poder-lo aturar.
És un jugador desequilibrante, no digo nada nuevo. Habrá pleitos con el futbolista que lo enfrente con habitualidad por el lugar del campo donde actúa él y quien se le oponga, y también habrá ayudas de los jugadores de Uruguay que que estando por el sector puedan ayudar a opacarlo, porque por supuesto que es un jugador desequilibrante y decisivo.
Un Lamine Yamal que serà titular a un 11 amb continuïtat després de guanyar l'Aràbia Saudita i on es mantindrien, per tant, Olmo com a mitja punta i Pedri per darrere. Pujarem al ritme de Bielsa per sentir ara Luis de la Fuente parlant de la convicció de poder guanyar Uruguai i el dret a poder somiar en guanyar el Mundial.
El único partido importante del Mundial es el de Uruguay. El único. El único. Después ya hablaremos. Pero el único importante ahora y el más importante es Uruguay. Y desde esa humildad vamos a afrontarlo convencidos de que podemos ganarlo si hacemos las cosas muy bien. I que tenemos enfrente un grandísimo rival también, como nosotros, que pensará exactamente lo mismo.
El partit, a les 2 de la matinada, a l'estadi de les Chivas, un estadi conegut com el Volcà Verd, situat a Zapopan, municipi que forma part de l'àrea metropolitana de Guadalajara, l'estat de Jalisco. Dai, dai, we go, dale, dale, let's go.
I a banda d'aquest Uruguai-Espanya, avui també juguen 5 partits més, on destaca el duel entre Noruega i França, que són dos equips ja classificats per als 16 de final, i on veurem el cara a cara entre Mbappé i Haaland Montserrat.
Sí, bon partit i bona hora. A les 9 del vespre, Noruega-França. Els dos equips busquen el primer lloc del grup i un duel marcat per l'absència del seleccionador francès Didier Deschamps, que quan es jugui a partit serà el funeral de la seva mare que va morir fa uns dies a França. Guy Stéphan, l'assistent de Deschamps, serà qui dirigirà l'equip contra els noruecs.
Ho hem preparat de forma seriosa contra un equip que té molt de valor i ha sumat un ple als partits de classificació. 24 punts de 24. Que venen de guanyar dos partits, que tenen jugadors molt poderosos i hi haurà jugadors diferents ara. No ho sé. Ens hem de preparar més bé pel que han fet els dos partits. Si hi ha altres jugadors, ens adaptarem.
Al mateix grup, també a les 9, Senegal-Iraq, duel de supervivència entre dos equips que han de guanyar i esperar altres resultats per continuar vius. Ja de matinada a les 2, Cap Verd vol fer història, aconseguint per primer cop la classificació per una fase eliminatòria d'un Mundial, jugant contra l'Aràbia Saudita. I a les 5 de la matinada, Nova Zelanda, Bèlgica. Els belgues es troben en una situació límit. A la mateixa hora, a les 5 de la matinada, juga l'Egipte, Iran, on l'equip africà juga el liderat del grup, que aconseguiran amb un triomf. Però els iranians també s'hi juguen molt, perquè una victòria el suposaria la classificació per als setzens. Aquest Egipte-Iran està marcat també perquè ha estat designat com a partit de l'orgull LGBTI per part de les autoritats locals de Seattle, on es juga.
I el que dèiem a l'inici del repàs de l'actualitat esportiva, amb els partits d'aquesta matinada del Mundial ja han quedat definits els primers setzens de final, Sònia.
Destaca especialment la victòria de l'Equador davant Alemanya per 2-1, una victòria que no li va servir per entrar directe a la fase de grups, però el deixa amb 4 punts i un balanç de gols equilibrat amb moltes opcions per passar com a tercera. La mateixa Equador que va empatar amb Curaçao va ser capaç de capgirar-li un resultat a l'Alemanya de Nagelsmann, que a més va marcar un primer gol polèmic amb possible falta per joc perillós que ni l'àrbitre ni el VAR van considerar. Costa d'Ivori, per la seva banda, passa com a segona d'aquest grup E gràcies a la victòria davant Curaçao, que torna cap a casa amb un punt. El grup F, els Països Baixos, van confirmar els pronòstics, passant com a primers de grup després de guanyar Tunísia per 3-1, amb Frenkie de Jong un dia més titular i substituït al minut 72. I a l'altre partit, l'empat entre el Japó i Suècia deixa els asiàtics segons i Suècia amb opcions de passar com a tercera. I aquí ja tenim alguns emparellaments de 700 confirmats. Els Països Baixos de Koeman jugaran contra el Marroc, el Japó contra la Brasil d'Ancelotti. I finalment el grup D, Turquia, va sorprendre i marxa del Mundial amb una victòria sobre Estats Units per 3-2. De tota manera, els anfitrions ja estaven classificats, queden primers de grup i, de fet, ja tenen rival, Bòsnia-Herzegovina. Paraguai i Austràlia, a l'altre partit, van empatar a 0, un empat que convenia a les dues. Austràlia passa com a segona, Paraguai haurà d'esperar, però pot entrar com una de les millors terceres amb 4 punts també.
en aquest Mundial cada dia ens agrada fixar-nos en algunes curiositats fora del terreny de joc o del joc en si dels equips. Un dels grans partits d'avui, ja ho hem dit, és el Noruega-França. Noruega, de fet, és una de les sensacions d'aquest Mundial, no només pel seu joc, sinó també perquè les seves celebracions s'han fet viral, Josep Gaya.
És el Viking Ru o remada vikinga. Jugadors, estaf i aficionats s'asseuen a terra, espatlla amb espatlla, com si fossin en una barca de rems vikings per remar conjuntament. La celebració l'inicia un aficionat des de la grada, fent sonar una banya vikinga seguit del ritme d'un tambor que augmenta gradualment i el crit Ru. El capità Martin Odegaard s'encarrega de marcar el ritme amb el tambor, acompanyat per tot l'estadi i creant una imatge brutal. Però d'on sorgeix aquesta celebració? Doncs ha estat impulsada per un aficionat noruec, Ole Frøystad, que s'ha inspirat en el rem dels vikings. Aquest gest s'ha convertit en un fenomen viral a tot el món i ha estat replicat per aficionats de diferents països i fins i tot ha arribat a l'Storling, el Parlament de Noruega, on els diputats celebren les victòries de la selecció amb el mateix ritual.
Doncs deixem el Mundial. Ja sabeu, a les 7 al Tot Costa tota la informació d'aquest Mundial i també a les 11 al Club de la Mitjanit Especial Mundial. Però seguim parlant de futbol perquè Alexia Putellas és a punt de convertir-se en nova jugadora del London City. El fitxatge encara no és oficial, però es podria confirmar les pròximes hores o els pròxims dies. Au del Serra.
Després de molts rumors i especulacions sobre el seu futur, la dues vegades guanyadora de la pilota d'or ha decidit iniciar una nova etapa a Anglaterra després de la seva llarga trajectòria al Barça. Allà es retrobarà amb les exblaugranes Maria Pérez, Lucía Corrales i Jana Fernández, i en un principi també Mapi León, que es podria incorporar també aquest estiu al conjunt anglès. Tot i que l'equip londinenc no disputarà la Champions League la temporada vinent, va quedar sisè a la Women's Super League, compta amb el suport de Michelle Kang, propietària també de l'Olympique Lyonnais femení i del Washington Spirit, i té la intenció de construir un projecte molt ambiciós. Precisament l'ambició del projecte, sumat a la proximitat Londres-Barcelona i la competitivitat de la Lliga anglesa, han estat factors claus perquè Alexia triï Londres i no altres projectes com els Estats Units o Mèxic.
Una mica més de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça...
El Barça de futbol sala ha tornat a guanyar la Lliga després de 3 anys.
Catalunya migdia. Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a la UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. umedicina.cat.
El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
BQN pregunta. D'una universitat n'esperes un títol o un títol i uns bons contactes professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
Aquest estiu, la gran pregunta és...
híbrid o elèctric?
Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Carinyo, hi ha bitxos a la cuina!
No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
De veritat?
I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
Em dic Artie Crawford i vaig ser el segon batalló dels fusellers reials de l'Ulster. He d'anar a França. I vostè és la meva única esperança.
Pierce Brosnan.
Qui amb dos dits de front tornaria a aquella platja?
Veterà fuig de la residència per trobar-se amb els antics companys a França.
L'últim soldat és la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
Tres anys després, el Barça torna a guanyar la Lliga de Futbol Sala. És el primer títol de l'era Javi Rodríguez com a tècnic blaugrana, Montse.
I és la vuitena Lliga en la història de l'equip blaugrana de futsal. El Barça va acabar com a campió de la Lliga regular i amb el factor pista per al play-off. I en aquest camí, l'únic partit que han perdut és el tercer de la final contra el Pozo. L'equip de Javi Rodríguez els va imposar ahir per 4-6, dos gols d'Eric i de Touré, Pitu, Joao Víctor i Antonio. A la final contra els murcians, 3 victòries a 1 per al Barça. I amb l'aixecament del títol esclata l'eufòria, com explica el tanc andalús del Barça, Antonio Pérez, al club de la mitjanit.
Eufòria, alivio, tenemos ganas ya de ganar después de 2 años de haber estado muchas veces cerca, de que se nos había resistido, y bueno, ahora toca celebrarlo. No todos los días se gana una liga, muy difícil ganarla, no ha costado mucho, pero bueno, ahora a disfrutarla. Esto lo hemos hecho por todos los culés, por toda la gente que nos sigue, que siempre nos apoya.
Un títol que reforça el projecte del Barça de Futbol Sala, com m'explicava Jordi Torres, el coordinador esportiu del Barça de Futsal. Un Barça que tanca la temporada amb la Lliga i la classificació per a la Champions 2 anys després.
I amb el títol de la Champions en vol encara molt present, el Barça ja ha conegut avui els rivals que tindrà la temporada que ve a la fase de grups d'aquesta competició, una Champions que canvia de format, Carles Vila.
El Barça jugarà en el grup B. Els seus rivals a la primera fase seran el Montpellier, el Dinamo de Bucarest i l'Aros Danés. Per aquesta pròxima temporada, com deies, hi ha canvis pel que fa al sistema de competició. Hi haurà una primera fase amb 6 grups de 4 equips. Els dos primers de cada grup es classifiquen per la fase principal, que tindrà, de fet, 2 grups més de 6 equips. Els altres dos jugaran l'Europa League. Hi haurà una ronda de quarts de final i després, com és habitual, també la Final Four. Escoltem el tècnic blaugrana Carlos Ortega.
L'equip francès que l'any passat fou un poc irregular, però llegó a la Final Four de la HF con jugadores españoles. Alguna retirada importante y tiene alguna lesión también, por lo menos a principio de temporada. El Dinamo, que está fichando gente joven y lo conocemos poco, no hemos enfrentado con ellos hace mucho tiempo. También antiguos compañeros como Jani Langaro. Y otro equipo que hizo una temporada fantástica el año pasado, como es el Arusha Skanderborg, que tiene mucho lanzamiento exterior, que juega bien el contraataque, mucho 7 contra 6 también.
La primera fase es comenzará a jugar el 9 y 10 de septiembre. Per cert, el porter del Barça, Emil Nielsen, ha estat escollit com a millor jugador de la passada Champions.
Amb motor, caiguda sense conseqüències a Marc Márquez, el primer entrenament del Gran Premi dels Països Baixos, a la setmana que hem començat a saber alguns fitxatges i renovacions a la graella del Mundial de Aguilar.
Marc Márquez està oficialment renovat i Àlex Márquez ha de ser anunciat per KTM. Precisament contra KTM ha estripat Maverick Viñales. L'empordanès, baix de forma des de la lesió de fa un any, confiava que renovaria i ha respectat una clàusula que venç el pròxim dia 30. Ara declara que si el fan fora de MotoGP serà culpa de la marca austríaca.
A día de hoy, si me veo fuera, no sé, que no me hayan hecho hacer el test, tampoco tiene sentido que me quede. Me estuvieron mareando dos semanas, que sí, que la prueba es que no, y al final tampoco... O sea, vale, físicamente no estoy bien, pero una vuelta a tope la puedo dar. Al final, si no estoy en el Mundial, es por culpa de uno, y es KTM, no va a ser por otro. Porque al final, cuando era el momento, si ellos ya sabían que no iba a estar en el Factory, pues déjame libre y ya está, ¿no? Me busco la vida.
Aquest matí, el primer lliure, millor temps per al líder Marco Bezzecchi i desena posició per al campió Marc Márquez, amb una caiguda sense derivades. A les 3, el Practice, que envia 10 pilots a la Q2 i la resta a repesca.
Avui s'ha presentat el dispositiu policial i de mobilitat per a la gran part del Tour de França, amb les 3 etapes inaugurals que per primera vegada es disputen a Catalunya. Recordem que seran el 4, 5 i 6 de juliol, el cap de setmana que ve. Miquel Jarque, bona tarda.
Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra activen 3.800 efectius, als quals s'hi sumaran les Guàrdies Urbanes de Barcelona i Tarragona i les policies locals de tots els municipis per on passarà la cursa. Núria Parlon és consellera d'Interior.
Una implicació de 61 municipis i d'11 comarques en el decurs d'aquesta aquestes 3 etapes, amb unes afectacions clares amb la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària a través de la coordinació que es farà del CECOR amb Mossos d'Esquadra per activar els diferents recursos i fer el seguiment adequat.
Per les característiques del tour, que incorpora una caravana publicitària, els trams per on passi estaran tallats durant 4 hores. Les vies més afectades en l'etapa de diumenge i dilluns seran la Nacional 340, la C32, la B24, la B23 i la C17, entre d'altres. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha destacat l'impacte social i també econòmic de la prova.
Bilbao o Roma estava al voltant dels 100-110 milions d'euros. Nosaltres estem convençudíssims de que aquesta xifra pujarà molt més, sense tenir un objectiu concret, però estem convençuts de que aquest retorn aquí a Catalunya serà encara més alt.
Álvarez també ha revelat que el projecte de voluntariat del Tour s'ha tancat amb 7.500 sol·licituds.
I en bàsquet, a la Lliga ACB, avui s'ha confirmat la sortida de Cameron Hunt del Joventut Eudal, un dels millors jugadors de la competició de la temporada passada.
L'escorta nord-americà deixa el club verd i negre després de pagar la clàusula de rescisió, ja que tenia un any més de contracte i ha fitxat ja avui mateix per l'Unicaja de Màlaga. Hunt ha estat un dels jugadors més destacats de la Lliga ACB i un dels artífexs també de la tercera posició final de l'equip badaloní en aquesta última Lliga. D'altra banda, el Quitzenàs Manresa i el Força Lleida han fet oficial una renovació. Cadascun, els manresans renoven el base badaloní Ferran Bassas per 2 temporades més fins al 2028, mentre que el Força Lleida renova també l'aler Miquel Sanz també fins al 2028.
I l'Eurolliga de bàsquet, que ha confirmat els 20 equips que hi participaran la pròxima temporada.
I només hi ha un canvi respecte a la temporada passada. Debut a la competició el Beşiktaş d'Istanbul en el lloc del Mònaco, que té molts problemes econòmics i que passarà a jugar a l'Eurocup. La resta són els mateixos equips. De la Lliga CB n'hi haurà 4. El Barça, el Madrid, el València Bàsquet i el Baskonia.
Doncs amb l'Eudal acabem el repàs de l'actualitat esportiva del dia. Recordem que a les 7 ja tot costa, més informació del Mundial, també a les 11, Club de la Mitjanit, especial Mundial. I ara seguim a Catalunya Ràdio, a la Catalunya Migdia, amb l'Òscar Fernández.